Desinforme setmanal.
És divendres, serà versió una mica més reduïda de l'habitual, però això no vol dir que no tinguem desinforme setmanal ara. I que no ens acompanyi Adrià Quatrecases i Sergi Vives. Bon dia.
Molt bon
Què
dia.
Què tal, Gerard?
Com ho tenim, això?
Home, serà concentrat, però serà contundent.
Doncs va, som-hi.
Som-hi.
Les fake news són un plat que se serveix en forma de titulars. L'assumpte de la setmana ha estat que el Tribunal Suprem, que havia decidit una cosa fa 15 dies sobre els impostos hipotecaris, decidís tota la contrària dues setmanes després.
Ja s'ha passat.
Però el pitjor no és això. El pitjor és que el dilema entre dues opcions, que paguessin els bancs o paguessin els clients, es va resoldre votant, sabent que aquest mètode provoca divisió, fractura i que sobre aquest assumpte haurien de votar tots els hipotecats.
Home, clar.
Per això Albert Rivera va saltar de seguida a cantar-li les 40 a Carlos Lesmes, el president del Suprem.
En este pleno intervienen 28 magistrados y ya han resuelto la discrepancia con la votación, obteniéndose una mayoría en un determinado sentido.
Hemos visto con tristeza y con preocupación como algunos intentaban, entre unos pocos, decidir por todos los españoles y sobre todo dividir y fracturar, rejuzgar a la historia por haber conseguido romper en bandos una sociedad plural, una sociedad diversa.
Sí, senyor. No, ells mateixos, que vagin fent.
Ah, exacte.
S'ha parlat molt de la indignació ciutadana després de la sentència final del Suprem, que diu que han de ser els clients i no els bancs els qui han de pagar els impostos de les hipoteques, però poca gent s'ha fet ressò de com es va rebre la notícia als bancs. Catalunya Ràdio, sempre a la recerca de la notícia, va enviar un dels seus locutors, el Bernat Soler, de la TDT, perquè narrés des de la seu del Banc Sabadell el moment de la decisió del Suprem en què fallava a favor de les entitats bancàries. Sentim a Bernat Soler explicant com va entomar la notícia el seu president, Josep Oliu.
Plora! Plora d'alegria! Plora d'emoció! Plora, plora, plora! Plora molt! Perquè aquestes són llàgrimes que mereixes gaudir d'un dia difícil, d'un any complicat.
Sí. Complicat, digue-li. Ara bé, 24 hores després, el Bernat Soler va fer una nova retransmissió, en aquest cas, de la decisió de Pedro Sánchez d'obligar per llei a fer pagar als bancs aquests impostos a partir d'ara. El Banc de Sabadell ja no estaven tan emocionats.
Doncs tota l'alegria i els plors d'emoció, que evidentment continuen intactes, però de moment no servirà. Quina llàstima.
Sap greu. No defalliu, que tampoc era tan malament la cosa.
De tota manera, si un té por de que al final li toqui abonar els impostos hipotecaris, té una solució enrevessada però factible, és una alternativa estrafalària i et miren raro, no et dic que no, però és una manera d'evitar el risc de coquinar aquests impostos hipotecaris, que és no demanar cap hipoteca. Però en cas de fer-ho, així s'estaria destirotant un engranatge centenari que la península ha creat tot un ecosistema.
Oh, clar.
Fins al punt que la hipoteca és objecte d'estudi per científics i divulgadors del National Geographic.
Hay muchas formas de complicarte la vida. Con sus impresionantes armas, los bancos, grandes o pequeños, las han ido evolucionando durante millones de años. ¿Cuáles son sus terroríficas técnicas? Son las hipotecas.
Quitamos las comisiones de tu hipoteca.
Mejor ven al Banco Santander.
La Caixa.
Hablamos.
Tu hipoteca en Bankia.
Estas ricas entidades bancarias atraen a millones de seres humanos y alimentan una de las cadenas tróficas más espectaculares del planeta. Este banco no usa su hipoteca para trinchar a los pardillos, sino para herirlos y dejarlos aturdidos.
Un incremento de 5 puntos en el Euribor, ¿cuánto podría repercutir en una hipoteca?
En una hipoteca podríamos llegar a pagar más, el 60% más de lo que estamos pagando, el 70% incluso.
Los depredadores usan esto en ventaja propia.
Las escrituras de ampliación del préstamo hipotecario y de subrogación del préstamo hipotecario
son un blanco fácil.
El seguro de vida hipotecario, de un tiempo a esta parte, se ha convertido en una suscripción adicional ofrecida de serie en la constitución de un crédito hipotecario.
Un festín para muchos depredadores.
Que alquilar es poco menos que tirar el dinero.
Acabará devorado.
¿Pero cómo?
A tipo fijo.
A tipo fijo.
Desinforme setmanal.
No podem pagar més.
Que frío.
Maria Dolores de Cospedal, que acaba de deixar l'escó i l'executiva del Partit Popular, ha iniciat una gira d'acomiad per tot l'estat espanyol per dir adéu a tota la militància que li va donar suport a les últimes primàries. Bé, quatre gats mal comptats.
Sí, quatre sí.
Cospedal ha promès que la gira repetirà alguns dels seus grans hits en les seves aparicions públiques quan era secretària general del partit, on no hi faltarà un dels seus discursos més cèlebres.
La indemnización que se pactó una indemnización en diferido. Y como fue una indemnización en diferido, en forma efectivamente de simulación o de lo que hubiera sido en diferido.
Meravellós. Sí. Doncs aquest matí Cospedal era a Sevilla i s'acomiadava així dels militants populars andalusos.
Thank you so much a mis fans. A mis fans españoles los adoro. Los amo. Gracias.
Adéu,
Xanda. Vinga, que vagi bé.
Vinga. Ha estat detingut Donald Trump, que tenia intenció de disparar contra un reporter de la CNN mentre li feia una pregunta. Durant una roda de premsa, Trump ha tret un rifle de franctirador i ha apuntat al crani del periodista que li estava fent la pregunta. Carlos Enrique Bayo va explicar-ne els detalls al programa.
Mr. President, are you worried about indictments coming down in this investigation?
That's enough. Put down the mic.
Bueno, tenía el plan, parece ser que lo tenía utilizando rifles de alta precisión y él se había entrenado exhaustivamente para eso, ¿no?
Mr. President,
I tell you what, CNN should be ashamed of itself having you working for them.
Se rodeaba bastante en ambientes ultraderechistas.
Sí.
La verdad es que era un hombre muy obsesivo.
You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN.
Era, como nos decía alguien de la investigación, un don nadie.
Well, I'm not a big fan of yours either, so to be honest.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, quadra bastant.
Al Desinforme Setmanal de Catalunya Ràdio creiem fermament en el periodisme de carrer i per això cada setmana lluïm un espectacular desplegament humà a la nostra ronda de corresponsals.
No. Marxem fins a França, perquè després que Nova Caledònia hagi fet el seu referèndum d'independència, on va guanyar el no, un nou territori gabatxo vol assolir la plena independència. Estem parlant d'Euro Disney. Sota aquest lema, un mundo ideal, el parc d'atraccions de Disneyland París vol autodeterminar-se de França esdevenint un país independent, màgic i monàrquic.
Sí, clar.
Perquè Mickey Mouse ja ha anunciat que pretén ser-ne el rei per dret dinàstic, que és molt seu el Mickey. Josep Capella, París. Ara és el govern francès el que ha d'establir una ronda de contactes amb el mateix Mickey, però també amb Pluto, Goofy, l'Anac Donald i la resta de dirigents d'aquest minúscul territori, no?
Sí, un diàleg que començarà avui mateix amb la presència del primer ministre francès, Eduard Philippe, amb totes les forces polítiques per analitzar el futur d'aquest territori. Josep Capella, Catalunya Ràdio. París.
Molt bé. Adéu, Josep.
És un detall, eh?
Que... Sí, és que a més, en Donald costa molt d'entendre.
Sí, tant, lliure feina, no l'entens, no l'entens. Els catalans, Gerard, no fem bé l'amor.
Què dius?
No. Sí, no. Així es desprèn d'un informe europeu sobre sexualitat que ha preguntat a homes i dones del país com se senten després d'un coit i els resultats han estat francament nefastos. Yeah. És per això que en una prova pilot sense precedents s'ha convidat a tot un seguit d'observadors perquè assisteixin a les relacions sexuals dels catalans, analitzin on està l'error i emetin un veredicte sobre com es produeix l'acte.
Molt bé, una cosa empírica.
Berga, Nati Adell, de moment és el Berguedà on s'han concentrat els observadors en més de 100 cases escollides a l'atzar. Tot plegat és per tal de perfeccionar el coit nacional. És així?
Això mateix, la necessitat de tenir aquests observadors de fora l'expressava l'eurodiputat francès als Verds, José Bové.
Avui no tenim les garanties. Per això és molt important que hi hagi observadors internacionals en aquest procés.
Trobo molt adient que sigui dels Verds que vinguin a fer aquesta observació. Els Estats Units ja tenen confeccionat el seu nou congrés després de les eleccions del passat dimarts, unes eleccions que han llançat una dada que justificaria la presidència de Donald Trump. Segons una enquesta, el nombre d'americans que vota sorts, llançant una moneda a l'aire, s'ha triplicat des de fa una dècada. Corresponsal a Washington, Jenny Lozano, crec que tens dades que asseguren que els votants americans voten com el sur de la fava, no?
A veure, les dades són bastant espectaculars. 33 milions de nord-americans. Això són 10 milions més de persones que el 2014.
Així va la cosa.
Milions. Marxem al Regne Unit, on han trobat l'única persona que encara no ha vist el film sobre la vida de Freddie Mercury i el grup Queen. Sergi Molero, és cert? Ets l'únic marginat que encara no has vist la pel·lícula?
Doncs no.
Sergi Molero, Catalunya Ràdio, Londres.
Pavila.
Una mica margi.
Que vagi bé, bona nit.
Adéu. I acabem connectant en directe amb l'Adrià Quatrecases, que ha volgut cobrir en primera persona l'esdeveniment cultural de l'any, el retorn de les Space Girls. Adrià, Nova York, bon dia.
Bon dia des de l'estadi Madison Square Garden de Nova York, on ja hi ha gent fent cua per poder ser a primera fila el primer concert que faran les Spice Girls l'estiu de l'any vinent. Serà el primer espectacle d'una gira que promet llum, color i interrupcions cada dos per tres perquè les noies ja tenen una edat, els falla una mica el sol pèlvic i necessitaran anar al lavabo a fer un pixo entre cançó i cançó. Els fans de les Spice Girls no amaguen la seva decepció per l'absència de la Victoria Beckham. Serà enyorada perquè tothom sap que en un grup amb quatre cantants el que es troba a faltar és una cinquena persona que canti, però les altres noies hi seran, trepitjant fort, com fa una dècada, però actualitzant els seus rols a la banda. L'Espais Esportista ara serà coneguda com l'Espais Lesionada, l'Espais Explosiva serà l'Espais Explotada i l'Espais Dolça ara és l'Espais Diabètica. En tot cas, l'expectació és màxima per tornar-les a veure enfilant-se a un escenari, sobretot perquè no està clar si s'hi podran enfilar elles soles o necessitaran que algú els hi empenyi el cul des de sota. No ens enganyem, als 45 ja no tens aquella agilitat d'abans. En tot cas, el Blai Mercè i jo ja ens quedem aquí acampats per no perdre detall de la cosa. Blai, xato, ventila una mica la tenda de campanya, que fa una olor a... com a... I wanna... Que no vegis. Adrià Quatrecases, Catalunya Ràdio, Nova York.
Gràcies, Adrià.
Desinforme setmanal.
Doncs no.
Doncs ja t'ho vam dir.
Apreteu.
Molt bé.
Malament anem.
Ai, al final he deixat allí sol el Mercè, sí? Perquè no hi ha qui l'aguanti quan es comença a disfressar de Mel C.
Ah, ho fa?
Sí, doncs... sí, té aquesta tendència. Quina però us puc afegir una informació nova sobre l'assumpte de les Spice Girls, no del Blai. Sembla ser, es comenta, es rumoreja, que la Victoria Beckham ja té substituta. Ella no serà als concerts, però una fan del grup s'ha ofert per ocupar el lloc de l'Espais Pija. Es tracta d'Inés Arrimadas, que sap totes les cançons de memòria i podria substituir sense problemes la Victoria.
Molt bé.
Arrimadas explicava al Parlament fa només uns instants per què creu que ha de fer aquest pas apel·lant als ideals i als valors que transmet en les Spice Girls arreu del món des del dia de la seva creació.
Porque representa la igualdad, la solidaridad y la unión de millones de personas.
Bueno, és una manera d'explicar-ho.
Sí, no.
El ministre d'Afers Exteriors espanyol, Josep Borrell, ha plantejat a Pedro Sánchez dedicar tots els seus esforços a un assumpte que afecta la imatge internacional d'Espanya, el paper galdós que s'està fent a Eurovisió els darrers anys. Borrell li ha transmès a Pedro Sánchez que l'amoïna molt, quedant als darrers llocs festival rere festival, i ha valorat positivament que el president li hagi dit que un cop tinguin resolt l'assumpte pels pressupostos, es posaran immediatament amb el tema Eurovisió.
Y creo que ha sido muy constructiva su actitud al decir que de eso hemos de hablar de una forma professional i concreta.
Veus? Per anar avançant feina, Borrell ja ha començat a enviar cartes als països que més points han otorgat a les actuacions espanyoles als darrers festivals d'Eurovisió, a veure si fent-los la rosca aconsegueix que la propera els mantinguin els suports a l'hora de votar la propera cançó que es posa que surti d'OTE.
Le he manifestado el agradecimiento del gobierno español por el apoyo que ha manifestado Rusia siempre al nivel máximo de su propio presidente el senyor Putin.
Carai, el mateix Putin surt allà dins del 12 points.
Li agrada molt.
Però les mesures per resoldre el drama del paper Eurovisió no queden només en la part diplomàtica. La part artística també és essencial. Per això, des de les més altes instàncies de la delegació eurovisiva espanyola s'ha decidit que el representant del país a la propera edició sigui...
Qui?
El raper mallorquí Baltònic, que quan s'hi posa fa un rap sobre els Borbons que tenen força tirada popular. Sí. I d'això es tracta.
Bueno.
Baltònic, per la seva banda, no ha pogut amagar la seva il·lusió en conèixer que ha estat l'escollit.
Jo crec que això és una bona senyal i no ho veig gent malament. I, bueno, la qüestió d'aquesta és crear unes cançons amb Espanya i per jo molt bé.
I acabem sentint un resum de l'entrevista destacada de la setmana, una de molt difícil d'aconseguir, Gerard, perquè no acostuma a concedir entrevistes a aquest home.
I no.
Però va ser un luxe que accedís a conversar amb la Mònica a la ràdio, l'entrenador del Madrid que més alegria s'ha donat a la colorada en menys jornades. Llàstima que el Florentino el fotés al carrer.
Jo el vull agrair perquè és Lopetegui. Li agraden tant les entrevistes
com, no sé, com potser el futbol. Perquè ho estic dient bé, no? Això de les entrevistes no li agrada gaire.
Per a nada, no, no.
I jo sé que és una qüestió que l'amoïna, perquè puguem fer les coses bé, està molt decebut del projecte, de com ha anat.
Aquello sucedió d'aquella manera, lògicament ja no se puede cambiar, però jo, insisto, no tengo demasiadas ganas de mirar para atrás.
Ara, vist tot el que ha passat, hauria fet el negoci que ha fet.
No quiero entrar a volver a explicar lo que pasó en su momento, ni lo que pasó cada día, cómo fue. Sinceramente, de verdad, yo entiendo que me preguntes otra vez y que insistas, pero yo no tengo ninguna intención en volver a explicar ni abrir esa página. Esa página está cerrada.
Com podeu veure, parla bastant clar i sense embuts, i quan s'indigna, s'indigna.
Ya te vuelvo a reiterar por enésima vez que lo que hicimos, bueno, sucedió, no se puede cambiar.
Ara, abans de marxar, es torna a indignar, eh?
No.
Es torna a indignar, perquè hem de explicar als oients aquella situació.
Sí, pero insisto, tú insistes en que los oyentes, evidentemente, y es normal que me preguntes esas cosas, pero es que a mí no me apetece mucho hablar de ese momento, de verdad, sinceramente.
Se está indignant.
Es posible, no soy de lágrima fácil, pero es posible.
Moltíssimes gràcies per ser aquí avui.
Muchísimas gracias.
Adéu.
Déu-n'hi-do. Ah,
és Lopetegui, no?
Lopetegui. Sí, Lopetegui.
Gràcies a tots dos.
A tu, Gerard, per aquest final immillorable.
Fins ara.
El Matí de Catalunya Ràdio.